És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 351, l'episodi 24 d'aquesta onzena temporada. Apple ha anunciat aquesta passada setmana dos esdeveniments. El primer, centrat en l'educació, tindrà lloc el dimarts 27 de març a Chicago. A Chicago, no a Cupertino ni per allà baix. Per altra banda, anuncia les dates ja, diguéssim, finals o les dates oficials pel proper Congrés Mundial de Desenvolupadors, el Worldwide Developers Conference, que tindrà lloc a San José, a Califòrnia, dins del McHenry Convention Center, del 4 al 8 de juny, no al campus. I hem estat donant-li voltes per què. Tot això sense oblidar que Google ja té planificat el proper Google I.O., el seu festival per als desenvolupadors, que serà del 4 al 8 de maig, en aquest cas el Shoreline Amphitheater a Mountain View, Califòrnia. Com veieu, els programadors protagonistes avui d'aquest episodi de Mossega la Poma. Fem Mossega la Poma, control tècnic i membre de la tertúlia. Avui sí que està controlant-ho tot Miquel Àngel Cabrera.
Ei, hola.
Avui estem a l'estudi 2 i mig de Sant Andreu de Palomar, a la cuina de casa meva. Col·laboradors, i avui tenim moltes ganes, molta il·lusió de presentar-vos la col·laboradora estrella en el món del developing, la Berta Davant.
Hola.
Berta, moltes gràcies per no fallar precisament avui, que fem aquest programa una miqueta especial. Codirecció i postproducció, que avui no farà ni la codirecció ni la postproducció, en Marc Alier, que avui és absent, producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics, tot dins de la filosofia de DevOps. I abans de començar, una notícia. Us volem comunicar que en Pol, aquest jove esportista català desplaçat a Carolina del Nord, que va tenir un greu accident i que va estar molts dies a la UCI, ja ha sortit de la UCI, ja està fora de perill. Una abraçada molt forta al Pol, a tota la seva família que ha hagut de desplaçar-se allà per estar al seu costat i als seus amics. Al final del programa, les propostes, tenim una petició que fer-vos al respecte. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Quan arriben hores baixes, quan de sobte... Berta.
Hola.
Em fa més il·lusió que vingui, que com ve la Berta. És que
per... a mi també, eh?
Sí, perquè costa molt que tinguem veus femenines al programa, eh? I bé, més enllà de la teva veu femenina, avui vens amb molta informació des del món del desenvolupador, de l'experiència personal, perquè nosaltres, home, jo a la meva empresa treballo amb un equip de desenvolupament, però sempre estan scrums, posits, agile.
Bueno, jo també, eh?
Sprint. Bueno, sempre estan allà fent posits i no sé mai bé què fan. Bé, la primera cosa que et vull dir abans de tot allò que hem estat parlant a la introducció és que d'aquí pocs dies, el divendres 23 de març, a París, hi ha un workshop per desenvolupadors d'Apple. N'estaves assabentada d'això?
Ho sabia, sí, però no...
No aniràs.
No
ja es veu que va el Tim Cook a París a passar un cap de setmana.
Romàntic.
I passarà per l'Apple Store, una de les Apple Store que hi ha a París, i es fa un esdeveniment centrat en els desenvolupadors, però més, jo crec que va més de cara a promocionar i promoure les aplicacions dins de l'App Store.
Sí, estan fent d'això. Va haver-hi una a Londres, crec que a principis de febrer, que aquesta estava invitada, però era molt de començar i al final no vaig poder ni anar, que també es feia el d'això d'Apple. La veritat és que està molt bé, perquè la gent que normalment hi porten gent que treballa a fer el llenguatge i ja aprens cosetes d'aquelles que després d'un any de fer programació ho veus i ho entens però no saps del tot, saps? Ells t'ho expliquen. La veritat és que està molt bé. Estan començant a fer-ne molt d'Apple Stores perquè la gent es pot dir a fer més codi, i en Playgrounds pots fer directament
aplicacions
a l'iPad, o sigui que per nens és perfecte.
Sí, els esdeveniments aquests es deien l'hora del código.
L'hora del código, sí. Tu has estat darrerament amb la gent d'Apple, te'ls vas anar amb una mena de convenció, conferència, no sé si ja ens ho explicaràs, al Japó, fa poc, sí. Perquè t'hem seguit a Twitter i a llocs, anem seguint i dius, hosti, mira, la japonesa.
Konnichiwa. Sí,
sí. Konnichiwa. Què feies al Japó i amb qui et vas trobar d'Apple, si es pot explicar?
A part d'acariciar gatets i totes
sí.
aquestes coses.
Sí. No hi vaig anar al final. No. Se'm va oblidar. No, però hi ha una sèrie de conferències que els diuen Try Swift, que és de Swift, que estan a Nova York, la Índia i a Tòquio. Mm-hmm. I estan molt bé, perquè porten gent molt bona. Estan molt ben organitzades.
I Apple ha començat a sortir de casa i sí. a voltar pel món.
Doncs no ho sabíem, bueno, sabia que hi havia un speaker d'Apple que venia. El qual ja no era tan raro, perquè vaig anar a la de París, de Dot Swift, al gener, i va haver-hi un speaker d'Apple, però no va parlar de coses, va parlar de coses tècniques, però va parlar de com fer Swift. Han començat un nou fòrum que qualsevol persona es pot fer una compte.
Recordem als oients que no siguin desenvolupadors que Swift és el llenguatge o el framework, més que un llenguatge, sí. llenguatge i framework, que s'utilitza per programar tant per Mac com macOS, com per iOS.
Sí, i té compatibilitat amb Objective-C perfectament. Mm-hmm. Llavors, el nou llenguatge és open source. El van fer fa 2 o 3 anys, que quasi bé. I el que tenen és que han fet un fòrum nou que tu vas i pots veure totes les propostes. Llavors, hi ha un manifest i pots, si no vols involucrar-te, però està molt interessant, només fer-te la compte, pots mirar, ara estan parlant de Swift 5, de totes les propostes, sobretot de IV Stability i fer migracions més fàcils i renombrar coses i tal. I és molt interessant perquè pots veure realment on anirà el futur.
Mm-hmm. Una pregunta, potser massa de detall, però ja per curiositat. La tendència és programar macroaplicacions o subdividir-les en serveis i treballar en microserveis? Com s'enfoca el desenvolupament? O depèn de cada aplicació i depèn de cada grup de programadors?
Depèn una mica, però per el que està ben últimament les companyies, el que estan fent mm-hmm. és que estan dividint en teams, però a base de, diguéssim, de business models, coses. Mm-hmm. Llavors el que fan és que divideixen un mòdul, una part de l'aplicació, si fos, no sé, una Instagram, seria la part, la gent que fa stories, mm-hmm. seria un equip totalment diferent, però seria l'equip, a l'equip seria els dissenyadors, els d'iOS i els d'Android junts. Mm-hmm. I serien diferents a la gent que fa el perfil o el que fa búsqueda.
Per tant,
saps?
Hi hauria un altre team que seria l'encarregat, diguéssim, d'integrar totes les peces, fer les proves finals...
Sí, aquests els hi diuen core.
Core, ok.
O sigui, els hi diuen feature teams mm-hmm. i pel que és una manera àgil de fer coses i pel que, he vist...
Agile, sí. Pòsits.
El que he vist és molta gent posant-se a fer això. Mm-hmm. El qual té molta lògica perquè realment tenir només els d'iOS separats dels d'Android no té lògica.
No, però ho deia abans mentre estàvem preparant una mica el guió i el programa d'avui, feies aquest comentari, ostres, que les aplicacions cada vegada són més complexes, cada vegada fan més coses, i és cert, hi ha aplicacions, sí. hi ha de tot, però sí que és veritat que aquelles aplicacions que fem servir habitualment, Instagram, Twitter, les que fem servir, ostres, creixen contínuament, canvien contínuament, cada vegada incorporen més funcionalitat, i d'alguna forma els equips s'han d'estructurar per desenvolupar tot, perquè és molt codi, és que és moltíssim.
Sí, està fet, o sigui, són més bèsties també perquè s'ha començat a fer, bueno, ja fa un temps, però tota una arquitectura, parlar i de pensar arquitectures que són complexes, però fa que llavors tu puguis concentrar-te en una part molt petita, per exemple, la login screen, i estiguis treballant això i arreglant bugs i canviant i fent refactor i canviar-ho tot sense tocar res de la resta de programadors o la resta d'equips.
Això és el que fa els de macOS, que toquen la pantalla de login i deixen la paraula de password sí. desbloquejada. No?
Sí. Però que estigui tot molt, molt separat, que tot estigui molt separat i llavors les fa més complexes de per si, saps? Perquè necessites moltes més files i tal, però és més fàcil de mantenir.
I els equips d'integració també han de tenir més feina. Sí. Jo vull reconèixer, perquè clar, això sí que és un canvi bastant important, perquè els d'Apple no sortien de Cupertino, eren uns senyors allà que pensaven molt, guanyaven molts dòlars i tal, i no sortien massa de Cupertino. Fa uns anys enrere, Microsoft, que sempre s'havia acusat també de ser el clan selecte, crec que va fer una aposta sincera per l'open source, li interessava de més perquè diguéssim que la inventiva, els equips, la promoció estava molt en l'entorn Google, que tradicionalment ha treballat molt més en comunitats d'open source. Microsoft va fer un pas, jo considero, almenys per lo que jo he vist personalment, estan a Seattle i estan a Mountain View, he vist que realment aquella gent feia una aposta sincera, amb la part que els interessa, eh? Tenen una part que no. Però Apple sempre estava com més a cavall. I ara tu dius que no, ara veus que realment la gent surt de casa, d'Apple, se'n van...
Estan començant,
Com està la comunitat? La veus activa? Veus gent?
La comunitat d'iOS és activa.
O sigui, aquesta comunitat de desenvolupadors veu una mica de la filosofia de l'open source que hem trobat tradicionalment en el món Linux i en el món de...
Sí, la qüestió és que des de que Swift va ser open source ho puc mirar jo, i jo segueixo i seguia la newsletter, que ara l'han passat a ser el fòrum, però tot i que encara no he fet, o sigui, no he col·laborat, diguéssim, de portar codi a Swift, vaig al fòrum i em vaig mirant les noves propostes i el que fan, i miro els comentaris i la raó per la qual trien, i tu veus el nom de tothom i hi ha gent que tu mires i veus que aquests treballen per Apple, però n'hi ha molts que fan molta cosa i que les seves propostes són acceptades, que no treballen per Apple.
Que són desenvolupadors tercers.
Que són desenvolupadors, clar, que és els que fan.
El que passa que això està anys llum del que fa Google. Google, per exemple, ara amb Machine Learning i el TensorFlow, té comunitats que publiquen codi de TensorFlow, i el mateix Google promou codi de TensorFlow amb algo tan específic com el Machine Learning. Cas que està a anys llum de diferència de...
Sí, això han de començar a obrir una mica més. Crec que ho estan intentant.
Abans d'entrar en detall, perquè hi ha diverses preguntes que et volíem fer i notes que ens havies passat de temes que volem tractar, repassem una mica els esdeveniments, a part d'aquest de París que havia esmentat ara. Ara, el dia 27 de març, hi ha un esdeveniment específic d'Apple per educació. El Loro, perquè no es fa es fa en una escola,
gran,
no, es fa en una escola, en una mena d'universitat o de
college.
Prep. Un college de prep a Chicago. Amb el que intuïm que hi haurà novetats en aplicacions, perquè el logo que han ensenyat és el que tu deies.
Sí, la carta de presentació o la invitació, doncs, té el logo d'Apple dibuixat clarament amb un Apple Pencil.
I clar, i això ha fet que els rumors apuntin a que hi haurà nous iPad Pro, si no sé què, però jo dubto molt que Apple presenti novetats de hardware fora de casa seva amb un college a Chicago.
Sí, seria estrany. Suposo que es deuen centrar una mica més amb el software.
Però és possible que és perquè sigui Chicago. Chicago és una ciutat als Estats Units que té molt art, té un dels millors museus i escoles d'art, o sigui que potser per això ho fan allà.
En aquesta escola en concret, en aquesta mena de... Bueno, és un institut, no? Més bé, de preparació. És un institut o de formació professional, també, amb temes de tecnologia. És molt famós. Aquí, dintre de la comunitat tecnològica dels Estats Units, és bastant famós aquest institut on faran...
Un dels eslògans que posen és noves idees creatives per mestres i estudiants.
Sí, en la presentació d'això. I clar, el gran esdeveniment de desenvolupadors d'Apple és el Mobile World el Worldwide Developers Conference, ja d'aquí jo també ho he posat malament, que serà entre el 4 i el 8 de juny, ara sí que serà a Califòrnia, no al campus, el fan a prop, no? Més cap a San Francisco.
Està a 20 minuts en cotxe.
Sí,
i
dèiem que, clar, una cosa és que tu obris al Steve Jobs Theater, vale? Per fer un esdeveniment un dia on tens la seguretat i ho tens tot controlat per la gent que ve i tal. I una altra cosa és, doncs, quatre jornades amb molts slots paral·lels, amb mogollon de tècnics i moltes coses fetes, on hi ha molta gent entrant i sortint contínuament. Això jo crec que des del campus no ho poden controlar tan fàcilment i per això ho treuen en un escenari extern.
Poder ho fan perquè la gent no es doni de morros amb les
portes d'aixera. I s'obrin els caps.
Hi havia una broma online sobre això d'això de Londres, que era com... Això és com Apple també fa les seves APIs, que és com estan super, super maques, però quan intentes fer-les servir fots hòsties.
Bueno, doncs hem estat especulant que quines coses podrien passar o ens podrien anar anunciant en el Worldwide Developers Conference, i una d'elles, que és la que sempre hem estat dient i que no acaba d'arribar mai, són les famoses apps universals.
Això espero, perquè si veiessis el que hem de fer per programar...
vull saber què heu de fer per programar pels dos entorns.
Ui, hi ha una cosa que es diu The Expression Problem, que bàsicament ja és...
The Expression Problem, el problema d'expressió.
Sí, que és com se sap molt, i he anat a quatre conferències que dues persones han intentat resoldre. La que més m'ha agradat és des de Swift, des de que van fer servir protocols, els pots fer servir, i protocols extensions els pots fer servir per això. Però la manera, diguéssim, més maca que he vist, per això és la meva opinió, és et crees com una espècie de layer en el que fas totes estructures de dates, que són, diguéssim, seria la label i els botons i tot això, però no són estructures d'iOS, de
són conceptuals, és el concepte del botó de push, el concepte de botó de no sé què.
Sí,
no?
El concepte i la reacció al concepte, o sigui, tot
has de fer... Amb independència de l'UX, de la interfície.
Llavors has de crear-te tota la... com si et creessis tots els teus elements que són...
Sí, és brutal, eh? O sigui, és molt brutal. Vol dir que abans de dissenyar una aplicació has d'aïllar els elements que faràs servir, quina reacció provocarà aquell element, perdona, quines dades vols col·leccionar quan algú passi el dit per damunt d'aquell element, etc, 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 i tot això tenir-ho fet a banda del disseny de l'element.
El bo de tenir-ho així és que, com que això no té res a veure amb UI, no necessites ni importar el UI kit o el de Mac, pots fer totalment unit testing, el qual està bé, i o sigui, va tota la lògica de on poses un botó i quan apareix i els colors i tot, ho pots fer tot amb unit testing, el qual també està guai, i però després ho tradueixes depenent de quina aplicació estàs intentant.
O sigui, que, diguéssim que és com igual que adaptaries un vídeo a un format o adaptaries una imatge a un tipus de dispositiu, aquella lògica i aquelles accions les adaptes a un tipus de, a un tipus, diguéssim, d'interfície d'usuari, que pot ser iOS amb iPad, iOS amb iPhone o pot ser macOS.
Sí, i mantens tota la part de la lògica, etc.
Això d'on surt? Treballar d'aquesta forma d'on surt? És una promoció de la mateixa Apple o són els mateixos desenvolupadors que han decidit prou, estem fins als nassos de treballar de 50.000 maneres diferents?
Els desenvolupadors. Tècnicament, Apple encara manté que l'arquitectura de les apps té que ser MVVC, que és Model View Controller, que vol dir el controller és, diguéssim, el que controla el que t'apareix a la pantalla. Però el problema que és com funcionava abans amb Objective-C i acabaves amb controllers sencers de 4.000 línies que no pots fer unit test perquè estan lligats amb coses d'imatge.
Sí, tenen informació dins que no la pots aïllar, no la pots treure fora i per tant està embedded.
Això és la capa que està entremig de el que és la lògica de l'aplicació i els elements gràfics?
En teoria el control controla, o sigui, és el que té pot trucar a les API de dir ensenya'm una cosa nova.
Vale.
Saps? Reacciona a algú, és el que controla les veus i tot això. Però si poses la lògica d'una trucada a un servidor, si poses tota la lògica de si a la persona ha fet login bé o no allà, no pots fer test d'això. No pots fer unit test, saps? No és fàcil. Llavors, la gent en general de desenvolupadors hem anat passant a deixar el controller amb el mínim possible. I les views totalment aïllades de la lògica. I tota la lògica passar-ho a files que es poden fer unit test que no tenen res a veure amb UIKit.
El que em comentes és curiós perquè la filosofia que aconsella Apple a aplicar en el mòdul de desenvolupament es dona de pinyos i és totalment contrària a la filosofia de les apps universals.
Sí, perquè jo crec que no ho han actualitzat. No he treballat per Apple i la veritat és que no ho he preguntat. Ho hauria de preguntar quan conegui algú que treballi per Apple. Però no sé, no crec que ells creïn les APIs així. Vull dir, seria, perquè n'he vist algunes i tenen protocols i tenen coses aïllades. O sigui que no crec que ho facin servir. Però realment és una manera molt fàcil per començar. Doncs una de les coses que Apple té, o sigui, iOS Development té sobre Android, per exemple, és que entre storyboards, que és només arrastres coses per posar-ho en una view i li dones al simulador a run i t'apareix, entre això i aquest tipus d'arquitectura que pots fer des del principi i tots els seus tutorials online, documentació són així, és molt fàcil per principiants. Sí, tu, quan tu agafes i li vols ensenyar algú un workshop, és super fàcil per ells, és la pujada, és tenen algo, poden veure-ho, poden això, no han quasi bé hagut d'aprendre res i poden funcionar algo. Llavors quan intenten fer-ho com a professionals és com, hòstia, haig d'aprendre moltes coses encara, saps? Però és molt més fàcil que Android. Android al principi és una miqueta més complicat de veure, és una miqueta més
complicat. Tot i que Android no hi ha frameworks per sobre que t'ajuden una mica a estructurar la programació i a fer les coses d'una manera més endreçada.
Sí, però ja quan tu comences tercers, en plan que et poses a Google i poses com aprendre, els primers docs que vas sentir eren els de Google per Android i els d'Apple. Per Apple no te'n vas al blog de Manuelito. Saps? Si no te'l coneixes. O Ray Wonderly, que tothom te'l coneix. Però llavors, això sí, funciona una mica millor. Però crec que tindran que actualitzar en algun moment, sobretot si volen apps universals, i hi hauran, perquè amb el rellotge ja hi ha problemes moltes vegades.
Amb notificacions...
Recordo que l'últim cop que vas venir, me'n recordo que deies que la majoria de totes les llibreries encara estaven amb Objective-C. Ara sembla que s'han posat una mica les piles i estan traduint totes aquestes llibreries a Swift. Suposo que això podria ajudar a tot el tema de les apps universals.
Sí, perquè Swift té coses que... O sigui, té parts de functional programming i té coses que està fet per fer codi millor que Objective-C, no? Però no crec que acabin mai del tot a traduir-les, perquè el problema és que com que Swift es va crear que Objective-C ja existia, fer servir alguna cosa en Objective-C quan estàs fent servir Swift és molt fàcil. Swift està preparat per això. Hi ha zero problemes. Bueno, zero. No hi ha molts problemes. Però passar alguna que has creat a Swift Objective-C és molt més complicat, perquè Objective-C hi ha encara estructures de dates que no entén. Llavors, el canvi aquest és molt més complicat. Acabes tenint que escriure un codi en Swift que sembla Objective-C i està lleig. O sigui, no pots aprofitar-te de les coses de Swift. I aquesta és la raó per la qual encara mantén totes les apps en Objective-C. Perquè encara hi ha gent... O sigui, Google, per exemple, totes les apps de Google estan escrites en Objective-C. No estan escrites en Swift.
Curiós, eh?
Bueno, clar, són antigues i són molt grans. Jo la feina també, tot el nou que escrivim és en Swift, però tenim gigabytes de feina de legacy que és en Objective-C. Si de cop i volta et posen una API supernova que només és a Swift, que només la pots fer servir en Swift, moltes aplicacions no podrien fer-la servir. Doncs això té molta lògica de per què encara ho fan servir en Objective-C.
Anem avançant de coses. Hi ha un tema que tu també vas esmentar i que crec que és interessant, a part de les aplicacions universals, que és l'omnichannels. Què són això dels omnichannels?
És una d'aquestes buzzwords que la gent fa servir, tipus machine learning. I bàsicament és que no sé com traduir-ho de l'anglès moltes vegades, seamlessly integration. O sigui, que tu surts de casa, poses el mòbil a la butxaca i el mòbil entén que ara totes les notificacions et van al
rellotge.
Puges al cotxe i totes les notificacions et passen al cotxe. Que quan vulguis, tota aquesta integració de tots els teus dispositius...
Sí, quan estàs a la feina i t'apropes al teu Mac, el rellotge pot desbloquejar el Mac, per exemple. No?
És tot això de tot el que vius és el mateix sistema i tot parla entre tot i tu no tens que connectar res.
És el que li diuen continuity, no?
Sí.
Els d'Apple.
D'això va. I pel que està veient, molta gent està molt posada en això. Ve de tota la tendència de gent de mirar frameworks que puguis construir tant per Apple com per Android a la vegada, saps? Perquè l'app sigui exactament igual, per poder fer-ho per ordinador, per poder fer-ho a diferents tipus de rellotges i tot això.
Que això té una de avantatges perquè, per exemple, jo m'apropo amb l'iPhone, no sé, amb les notes obertes, per exemple, del programa, i a la que m'apropo al Mac, el propi Mac em suggereix obrir la mateixa aplicació
amb les
Mac,
notes,
per exemple.
O estàs navegant amb el Safari del teu iPhone i quan arribes, si ho tens configurat així, quan arribes al Mac, veus les mateixes pestanyes que estaven en el Safari. No?
Sí, que això es diu handoff.
Bueno, en qualsevol cas, si forma part d'aquest ecosistema on les coses parlen per darrere entre elles, dient, mira, el Tomàs acaba d'arribar per aquí, posa-li això, ensenya-li jo altre, no cal que li diguis no sé què, ja ho té tot clar, no sé què, i això... Vas a per darrere, de tal manera que tu no has de, com tu dius, de connectar ni interconnectar res, sinó que el sistema és prou intel·ligent per saber com...
Cosa que m'encanta, fas un copiar dins de l'iPhone d'un text o d'alguna URL. Arribes al Mac, fas pegar i s'enganxa el que havies copiat a l'iPhone. Sí. Això és una passada.
Amb el que li vam criticar a Apple, que no hi havia a l'iPhone cortar i pegar.
Ah, sí,
ara
sí.
Podes cortar en l'iPhone i pegar en el Mac.
Sí, però compartir arxius encara és difícil. O sigui, sí, jo faig un screenshot a l'iPhone que estic fent testing i m'ho vull passar a l'ordinador.
Ho necessites i... Telegram o un tercer.
AirDrop.
AirDrop.
Saps? Però tinc cobrir-lo en els dos. Ja, i...
O l'aplicació de fotos.
Clar.
Te la posa com a...
Però sí, o qualsevol aplicació de missatgeria.
Bueno, i des de que hi ha l'aplicació d'Apple Files, te la pots guardar també a l'Apple Files.
Jo el que fa servir és Telegram.
Per exemple, sí, que pots parlar amb tu mateix.
Telegram, eh? Hi ha un canal o un usuari que diu Save pots... Messages o Save, sí, no sé què, que són els teus propis i és com una mena de calaix de sastre.
Que és el que es feia antigament, bueno, i encara es fa, d'enviar-te a tu un correu.
Un correu electrònic, no? Però a partir de Telegram.
Sí, jo tinc coses a Slack a mi mateixa.
T'eslaqueixes a tu mateixa.
Sí.
Mira, com Pobre ha parlat molt i jo crec que necessita un pèl de descans, tot i que hi ha molts més temes que no són estrictament notícies, però que jo volia parlar amb la Berta. Mm-hmm. Si et sembla, anem a la part de contacte.
Molt bé.
I quan tornem continuarem parlant de temes que teníem aquí a la llista.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made
up. The nights I stayed. Val, doncs, bé, no us tornaré a donar la brasa del Patreon i de les afiliades d'Amazon, que patatín, que patatant, perquè ja sabeu que tot això ho necessitem i ara fa dies que no hi ha nous afiliats no hi ha nous patrocinadors a Patreon i jo cada dia ploro desconsoladament perquè això no hi ha cap novetat, que ho sapigueu. Fins i tot tinc malsons. Avui quan ha vingut el Miquel Àngel i dit, Miquel Àngel, què t'he dit?
Que has tingut un somni molt...
Que no et podia explicar.
Sí.
No anava per aquí, per això. Però bueno. I segona, això, els afiliats, jo ja sé que teniu tots els detallets, ja sabeu que cada vegada que algú compra algú afiliats i ho posa en el canal de Telegram, m'hi tiro, perquè ja els he gastat tots, m'hi tiro 20 minuts buscant un gif animat que no hagi posat mai abans perquè està content. Ara ja he trobat els de jumpings, els de no sé què. Bueno, ja. Ho faig amb tot el plaer del món.
Tot perquè... els ninotets aquells grocs, com es diuen, els minions.
Els minions. Però aquests estan esgotadíssims. Avui he trobat un boníssim. Són elefants fent coses. I he posat un elefant que està saltant amb una
però, amb un llit elàstic. Em dones 5 minuts, et faig gifs animats de tu reaccionant i els vas fent servir.
Ah, mira, això també és cert. Home, molt bona aquesta.
Això és lo nou. Lo nou és tenir reaccions de gifs pròpies teves.
Pròpies teves. Que trending.
Està bé.
M'encanta quan vens perquè dones oxigen i ens fem més joves. Doncs, no, avui no us vull parlar d'això. Avui el que us vull dir és que, sisplau, perquè ara fa bastants dies que no ho feu i estic com super, super deprimit i mira, no sé.
Ens ho pots dir.
Eh?
Digue'ns per què.
Perquè no deixen comentaris ni valoracions a iTunes. I això que estem creixent molt des de que publiquem més d'un programa. Doncs això, comentaris i valoracions a iTunes. I el correu electrònic de... no ho sé. Comentari o pilota o planta o soc feliç @mossegalapoma.cat. Penseu que tot el que poseu abans de @mossegalapoma.cat ens arriba al correu d'administració. Vale? No sé si faig bé dient-ho, però és així. Aleshores, doneu-nos feedback de coses que us hem explicat. Per exemple, el Minuts Mosseguis d'Aviació, que ja l'hem rebut, perquè molta gent que va dir que li havia agradat
molt. Èxit.
Sí, estem preparant noves entregues. Vale? Estem preparant nou contingut que diguéssim que amb en Toni anem treballant temes de tecnologia i aviació i bueno, doncs, com tenim molt material i el tio és un expert de tot, doncs podem donar-li més profunditat amb un tema o amb un altre, doneu-nos feedback. Vale? Mm-hmm. I tu ara t'has de posar de genolls,
vale.
I has de treure les llagrimetes i has de demanar perdó.
Perdó.
Sí, perquè no ha fet les rates.
Perquè, sí, bueno, l'últim programa vaig parlar de l'Office 2012 i no existeix.
No.
Teníem l'Office 2011 per Mac, que és el que es descontinuarà amb el nou sistema operatiu que presentin a la WWDC.
Mm-hmm. Que ara en parlarem.
Mm-hmm. I el que tenim actualment és el 2016.
Mm-hmm. Exacte. Que hem estat mirant i la versió, diguéssim, del programa comprat a mà i la que tu et descarregues via Office 365 és la mateixa.
És la mateixa.
El que canvia, òbviament, és el tipus de llicència i l'owner.
Que l'has comprat o que te l'has descarregat pel torrent. Però bueno,
bé, jo, els que sigueu encara alumnes o professors d'universitat o de centres o encara tingueu accés en, aquest, en aquests espais, mireu-vos, mireu bé el correu de la universitat perquè podeu fer-lo servir per tenir subscripcions gratuïtes d'Office.
Fixa't que sí. L'UPC és de les úniques universitats que no ho té. Amb Microsoft Office. Perquè ho he mirat diversos cops, l'UB ho té...
No serà perquè l'UPC i Microsoft no es porten bé? Pregunto.
Pues no ho sé. Si no
perquè altres universitats...
No, però nosaltres tenim un portal que es diu Dream Spark o alguna cosa així,
yeah.
I pots descarregar sistemes operatius... Però,
ja, però Office no.
Office no. Pues tinc el torrent. Sento, senyors de Microsoft, sento.
Sí, si tens un email d'Edu, qualsevol email d'Edu, pots aconseguir Photoshop també molt més barat.
Els que heu fet alguna vegada de la vostra vida un curs a la UOC, normalment hauríeu de conservar accés al portal amb el vostre correu d'Edu.
Però els alumnes també?
No ho sé, jo he sigut profe, per això puc dir-ho, que jo tinc el meu login encara. He sigut profe fa molts anys, però bé. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Recuperem temes, Berta. Bueno, hem estat especulant que hi haurien nous iPads, ¿vale?
Segurament sí, amb el face tracking de l'iPhone 10. Perquè clar, venen nous animojis.
Però ja inclouran el Face ID tan ràpid, és a dir, en un sol any?
Sí.
Perquè, però no clar, diuen que se'l volen carregar, el Face ID.
Clar, amb el Touch ID, ara no ho recordo, però em sembla que no va ser el següent any. És a dir, aquest tipus de tecnologies no sé si... Si faran aquest canvi tan ràpid.
Bueno, potser no fan el WWDC, potser fan allò que fan a l'octubre, que és on van portar a l'iPhone, bueno, l'octubre o el setembre, ja no me'n recordo. Però jo crec que sí, perquè per lo que he vist, lo dels animojis, que els he vist literalment fent-ho servir com anunci del mòbil, que és com es val 1.000 euros, saps? El mòbil ha de fer més que això, que són molt guais.
Has vist els de Samsung?
No.
Són penosos.
No. I també val 1.000 euros.
Saps els ninotets aquests que es podies fer amb la Wii? Els sí. Mi? Pues és una cosa semblant. Hòstia. Molt lleig.
Sí, sí. Però no necessita la càmera de davant. Això és el que em fa ràbia, perquè he estat jugant amb el ARKit i he estat fent coses de codi i tal, i he creat les meves pròpies apps.
ARKit, per la gent que no estigui en lloro, és
la realitat
augmentada, en aquest cas. No? Mm-hmm.
Sí, si voleu...
La diferència entre virtual i augmentada, què era?
La realitat virtual és una simulació completa de la realitat i l'augmentada és que capturant imatges de la realitat real poses una capa per sobre que té contingut, diguéssim, no real. No?
Sí, et puc passar el link després del que vaig fer, si volen descarregar.
Ah, però sí, segur
perquè
que hi ha
tinc
gent...
un Android, o sigui que...
No, escolta'm, que tenim audiència de tot tipus i a més avui és una audiència, avui els develop, segur que avui molta gent pues, de l'audiència habitual pues, igual no està tan ficada, però els developers agrairan molt un programa com el d'avui, que està dedicat a vosaltres,
sí.
Xatos. Feedback, això es paga amb feedback i amb estrelletes a iTunes.
Exacte.
I comprant...
Però la part de davant, també, no sigui, la part de posar-te ulleres i coses així, que ve amb ARKit, perquè a més ja va haver una actualització fa un mes, que ara ja pots, no només al terra, detecta planes al terra, sinó també...
A les parets.
Vale. Sí, superinteressant. Però la part davant només te deixen fer amb iPhone 10, i em fa ràbia perquè més una persona ha fet hacks al voltant del seu iPhone, que dius, 1.000 euros, no te'l cargues, però bueno, gràcies per fer-ho.
Yeah.
I realment no necessita la càmera davant. O sigui, jo crec que és com tipus, sí, quan van posar Siri només als iPhones nous,
sí.
O sigui, que haurà un moment que ho hauran d'obrir, espero que ho obrin, però la veritat és que els animojis estan bé, però jo crec que molta gent els està fet servir, sobretot les coses de la cara i tal, han vist que molts pares els donen als nens i els hi fa gràcia i té moltes possibilitats de venda d'aplicacions, tipus d'Amazon o coses així, de posar-te les ulleres, perquè hi ha més d'una aplicació que et fan això, i això té més lògica tenir-ho en un iPad que pots compartir a família, que tenir-ho en el mòbil aquest així petit.
Yeah.
Saps? Et dona realment, o sigui, quan jo estava jugant amb la virtual, una de les coses que vam haver de fer, que a mi em va fer bastanta ràbia, és posar els models molt petits, perquè sembla que no, si t'ocupen tot, amb aquella mini pantalla de mòbil és com dur intentar anar-hi i veure coses bé.
Sí, sí. Mm.
I jo crec que sí, que tindria lògica que ho posin en iPad. que no tardaran tant. Perquè ja vam fer una actualització de tot això de AR.
Per iPad.
Sí, no, per...
Però en general, bueno, en general a ARKit.
No? L'ARKit ja no està a versió 1, és a versió 2 i funciona molt millor.
Mm-hmm. CityKit, HomeKit, HealthKit, GymKit, MusicKit, ResearchKit, CoreML. Quants megakits tenim aquí? Què és tot? A veure, explica'ns una mica tot això perquè és que ja anem flipando.
Molts kits.
Però això, què són aquests kits?
Són complements, APIs.
Són APIs, APIs, que s'integren dintre de Swift.
Sí, bueno, ja formen part de Swift, però la raó per la... O sigui, tu quan et baixes Xcode tens accés a totes aquestes, però la raó per la qual està tot separat en kits és que al dalt de tot de la teva file tu li poses import. I si no li poses import UI kit, no et deixarà fer res amb botons, ni labels, ni res, tot això, però a la mateixa vegada el compilar i el guardar l'aplicació i el posar-te-la a l'App Store et pesarà menys també. Perquè sap que no ho necessites. Per tant, tota aquesta part no te la posarà. Perquè és que si no, no ho sabria. Ah, potser necessita el CoreML. Pues posa-li tota la framework i tota la llibreria de CoreML a una aplicació que no necessita.
Un exemple, jo que no soc developer. Imagina't que estic desenvolupant una aplicació de salut, vale? Que controla, jo que sé, doncs, el temps de dormir i a més integra unes analítiques i no sé què, bueno, una sèrie d'informació. Necessito baixar-me el HealthKit per poder integrar-me i passar la informació a l'API de HealthKit perquè jo tingui en el botó en l'aplicació de Health coses? No,
no va amb Xcode. Quan baixes Xcode, totes aquestes que formen part d'Apple ja, se't baixen automàticament. Només el moment en què tu vulguis accedir a l'API de HealthKit per agafar informació i tal, el fitxer en el que vas a començar a posar això, a dalt de tot has de posar import HealthKit.
Ja està. Ah, molt bé, molt, sembla molt més senzill de...
Sí.
Està tot fet. Vale, doncs, kits a banda, i malgrat els kits, a l'iOS 11 té molts problemes de seguretat.
Diuen.
És que...
No, diuen i sembla i no, i és que què? Perquè tu remenes a l'iOS 11 i saps com està per darrere. Què li passa?
Bueno, però no, és el que vaig comentar l'última vegada. Van massa ràpid.
Ja, sí.
Que es calmin i que ho facin bé. Sembla perquè no cal un nou. Actualitzacions, així, eh? Actualitzacions és suficient.
A l'iOS 12 suposadament s'anunciaran al Worldwide Developer Conference, no? Suposadament.
Sí.
Ha de ser.
Suposadament.
I en principi van dir que la nova versió del sistema operatiu, la 12 en aquest cas, estaria molt més centrada no tant en oferir noves funcionalitats o noves coses, sinó realment a consolidar, fer més robust el sistema, fer-lo més segur, més resilient...
Tant així per iOS com pel Mac, que
sí,
tampoc
el tema
ens hem...
de High Sierra també. Tot i que
no
jo...
ens hem lliurat de bugs i d'històries.
Però jo crec que és més... Sincerament, crec que té més impacte el que li pugui passar a iOS 11, i després en parlarem d'un exemple amb la Grey Box aquesta, sí. O Grey no sé què, ara ho explicarem. Crec que té més impacte pel número de dispositius i perquè ho fem servir amb itinerància, ho fem servir amb mobilitat i a més ens connectem a xarxes no segures. Potser el Mac és més territori casero, els iMac, és que el Mac també pot viatjar, però en general el desktop és més de casa o de la feina i en canvi el mòbil el tenim a tot arreu.
Sí.
I jo crec que estem en situació de risc i tenim
vulnerabilitats. I tens tota la teva vida dins.
Sí, sí.
I més.
El problema és que l'iOS 11 l'havien de treure. O sigui, van estar forçats a treure'l perquè venia amb el mòbil nou.
Clar.
Doncs a nivell de codi, per exemple, l'iPhone 10, el tenir la pantalla superdiferent, a la que iOS 11 va començar i a la que la gent va començar a comprar iPhone 10, nosaltres ens vam passar una setmana posant codi que ella era if iOS 11 fes servir aquestes guies de layout i no les velles, perquè si no les velles no estaven fetes per poder adaptar-se a l'iPhone 10 perquè no existien. Doncs clar, l'iOS 11 sí, va ser forçat i va tenir molts problemes, però és que tenien que treure'l. Perquè el 10 no estava fet per l'iPhone 10 o AirKit o saps?
Tenien que fer molts canvis. Sí.
I encara ara hi ha moltes aplicacions encara que no s'han adaptat.
No.
I moltes les pròpies d'Apple, com jo que sé, l'Airport Utility, per exemple.
Bé, o el que comentàvem l'altra setmana, que es discontinuen les aplicacions de 32 bits en el macOS i moltes... i insistim, no són programes només, no. Extensions de kernel, extensions del sistema, drivers. Preferències del sistema, drivers, tot això de 32 bits desapareix. Els que ells que fan servir els ordinadors de fa molts anys, mireu-vos-ho bé, perquè igual hi ha coses que us deixen de funcionar. Anem a treure... Insistim en el tema de seguretat, potser és el moment de parlar-ne. Què és això de la Grey Key?
Sí, és una
no
cosa...
és la Grey Kelly, no? La Grey Kelly, no? És Grey Key, la clau gris.
La clau gris és una caixa màgica, sembla.
Magic Box!
Que, comencem bé. Segons es diu, és capaç de desbloquejar fins i tot un iPhone 10.
Això és aquesta mena de cosa que tenia una empresa hebrea o israeliana, millor dit, que venia en els governs per desbloquejar els iPhones?
Segons sembla, és això.
I ara ho han fet, ara ho han posat a la venda pública.
No, o sigui... Bueno, el fet, doncs això, desbloqueja iPhones fins i tot amb l'última de la captura 11.2.5.
Hi ha dos models de Grey Key, sí, fins on jo he entès. Diguéssim, la Grey Key té per endollar dos...
Té dos cables Lightning.
Sí, per tant, pots desbloquejar dos
iOS dispositius.
Sí, el que passa és buscar la clau moltes vegades fins que trobes la clau.
Sí, que jo això no acabo d'entendre com de funcionar.
I com no està protegit?
Perquè, clar, jo en el meu iPhone tinc posat, que això ho podeu fer tots i us ho recomano, a la que tu... poses el codi 10 cops malament, esborra el contingut.
Automàticament
esborra el contingut.
És veritat que tu pots recuperar el contingut de la darrera còpia d'iCloud, per exemple.
Si tens còpia, sí. Però en local, el que és les dades en local, s'esborren al cap de 10 intents. I, a més, a partir del tercer intent, quan tu falles el tercer intent, al quart t'has d'esperar 15 minuts, el següent mitja hora, el següent una hora. I així, o sigui, també han lenteix molt. Llavors, no entenc com aquesta màquina, aquesta caixa màgica, deu fer això, es deu saltar aquesta restricció. No he trobat informació que parli. És a dir, si tens aquesta protecció del wipe, a la que fan 10, no sé com ho deu fer.
Sí, perquè hi ha una captura... No la té,
Val $15,000 aquesta caixa.
$15,000.
La versió no actualitzable per internet.
Però hi ha gent que té coses en el seu iPhone que val més que això.
Home, no, a veure, si agafes el... És que només, mira, poseu-vos el cas, Li pilles l'iPhone a un famós o una famosa.
Sí.
Vale? Però de los de verdad.
Clar, però això no els hi cal, perquè te'n recordes quan hi va haver la
Celebgate?
El iCloud.
No, però... A veure,
van fent phishing.
Sí, ho van fent phishing, però és igual. Imagina't que tu agafes un iPhone d'un famós o una famosa, vale? El desbloqueges. I segons el contingut que trobis, val molt més que guanyes, vamos...
Però,
i ja no dic d'empresaris o d'empreses, vull dir que aquí aleshores cosa ja és com, o de governs.
En principi aquesta gent diu que això només ho veuen ho venen a policies.
Sí, però això qui s'ho creu? O sigui, qui es pot creure que tu restringiràs? Perquè a veure, la gent que fa això i ho ven és per fer diners. A més, és més, a mi em sembla malament que això ho deia també el Federico Hatun en l'últim programa de Puro Mac, que ho venguin a tothom i que forcin a Apple a treure una actualització.
Home, espero que... Sí,
no, Apple paga bastant bé, Quan trobes un d'això de seguretat, a vegades et surt més a compte dir-li a Apple perquè et paguen que explotar-la. I fan aposta.
I tenen un correu que es diu tengo una cosita para ti, @apple.com o com va això?
Una mica. No, hi ha una espècie de mercat, pots veure fins i tot el que paga Google, el que paga Apple. Apple és el que paga millor que Google i Microsoft. Crec que l'última vegada per algú provat d'això eren com mig milió o alguna cosa així.
Igual. Pues val la pena estar allà buscant vulnerabilitats i si ets una mica ètic potser no aprofitar-te'n i en canvi informar Apple perquè et passi, hòstia, mig quilo és mig quilo,
Sí, però tenen també un sector, perquè me'n recordo que vaig llegir un article sobre la noia que ho portava, que els hi diuen white hackers, és una sencera team a Apple que es passen el dia intentant encargar-se els mòbils i
Dins de la mateixa Apple.
Dins de la mateixa Apple.
I segur que són penya fitxada de gent que ha trobat vulnerabilitats.
Segurament.
Com aquell, per exemple, el xaval aquell que va fer el jailbreak, aquell que era una passada, que només havies d'entrar a una pàgina,
i zasca,
feies slide i pum, ja tenies el jailbreak. Sí, aquell tio el van fitxar.
Home, és que aquell era molt bo.
Va durar poc, per això.
Ja.
Però...
Sí. Però això és un altre tema.
Això és un altre tema.
Un hacker, diguéssim, de filosofia hacker, com s'integra amb una multinacional americana. Que no, la cosa no quadra gaire.
Doncs la caixa aquesta, la de que val $15,000, té restriccions. És a dir, només es poden desbloquejar 300 dispositius anualment.
O sigui, has d'anar a buscar els més famosos de tots.
Exacte. I té una modalitat que està restringida a una única ubicació per GPS.
Ah, és això, és la restricció per GPS.
Que representa que això, doncs, tu t'has de donar d'alta o de no sé com ho deuen fer.
I podíem fer un hacking de la Grey Key, no? Podíem hackejar el hackejador d'iPhones perquè no tingués aquest problema.
Exacte, perquè si no et vols gastar els $30,000 que val la
versió full.
La versió full, és a dir, que la pots posar a qualsevol lloc, te la pots emportar al metro, fins i tot.
Té lògica, tenen menys problemes, suposo així. Avui en dia jo perdo el mòbil, o sigui, el perdo que no el trobo, i me'n vaig a l'ordinador i directament li foto un reset.
Sí, perquè tu tens un iPhone.
No, tinc una Google Pixel 2.
I el Google Pixel 2 també el pots resetejar així des del teu d'això?
Tinc una app.
Una app.
Et passaré això.
Vale,
és que jo faig...
Ja, no, clar, no. Tu tens de tot, tu tens iPhones, Pixels i de tot.
Però vull dir, jo el perdo de la meva vista, perquè és que el tinc enganxat al pantaló, o sigui, el tinc amb mi, el perdo de vista 10 minuts.
El tens amb un patró o amb un codi alfanumèric?
El tinc amb la meva
empremta
i patró, perquè és molt més difícil de per la gent veia, però amb la empremta. Però el perdo 10 minuts, que no el tinc, o sigui, algú me l'ha robat i l'elimino, eh? Ja me'l poden tornar, si volen o no, da igual. Vull dir, no
això,
me la jugo.
Però això és per la teva vida privada o perquè realment tens coses de la feina?
Tinc perfils de feina.
Que són molt especials, correcte.
Clar, fixa't que he vist una captura de
no,
pantalla.
No, i també per la meva cosa privada.
Sí,
tinc accés al banc i tot,
sí,
saps?
Sí, no, estic d'acord, eh?
Sí, perquè una de les coses que feia m'ha sorprès perquè he vist la captura i... es veia una captura de que la caixeta aquesta havia tardat 30 segons a trobar un codi numèric de 6 xifres.
És molt poc. No?
30
molt
segons.
Poc. Sí, vale? Poc.
Recordeu que també es pot augmentar una mica la seguretat canviant el PIN a ser alfanumèric. El que passa que és una mica cunyàs. Però bueno, si tens el Touch ID...
O sigui, que a part de no només... O sigui,
L'iPhone té tres tipus de PIN.
Hòstia, però jo saps que no sabia que es podia... Sí, els de 4, els de 6 números, i a més a més un alfanumèric.
Pots posar-lo alfanumèric, és a dir, que quan tu obres el... Normalment ara l'obriríem amb el Touch ID sempre, però si no, doncs et surt un teclat i tu pots posar, doncs...
Curiós.
Pots posar el 2, 3, 4 igualment, però pots posar lletres i això ja... El que és la com deu fer la caixa aquesta, no? Que és força bruta, doncs suposo que tardarà una mica més.
Per anar acabant, i abans d'entrar a la secció de propostes, un últim tema que volia comentar-te amb tu, no sé si hi estàs al cas, però igual sí, que es diu Code with Clozy. Code with Clozy és, llegeixo en anglès original, diu "Is a coding program to encourage girls to learn code and become leaders in tech." Això és una promoció que fa, que crec que la fa Apple, perquè això està dintre de Summer Include Swift Programming Language, vale? O sigui que és un espai on jo crec que és específic per motivar les noies a que entrin en el món del desenvolupament en l'entorn Swift. Es diu Code with Clozy.
Què vol dir Clozy? Miraré.
És el nom d'una... No sé si és algun tipus de personatge o algú que ajuda les noies o les anima a programar.
En general, pel que he vist, però això és possible sigui per la gent que va atendre WWDC l'any passat i la gent que va fer Google I.O. Sembla que hi hagi més noies a iOS, sobretot juniors, o sigui, que acaben de començar, que Android, que pot ser perquè sembla més senzill al principi.
Ja.
Android és una mica més...
complexa d'entrar, no?
Sí.
Bueno, és que Android només configurar-te el... Com es diu? L'ID que es fa servir per Android, el... Com es diu?
Android Studio.
L'Android Studio és molt més complicat.
Sí, però...
És que tu et baixa l'Xcode, obres un Playground i pots començar
a
fer coses.
Sí, Playground està bé, però l'Android Studio ha seguit... Bueno, Gradle és una mica complicat, però Xcode, el que li vols donar run i no saps què són Signing Certificates... i vols posar-ho al teu mòbil i no saps el que són, és com una...
Home, però treballar amb aplicacions i no saber el que són...
Bueno, clar, però per gent...
Les certificacions o les aplicacions signades o els certificats per signar aplicacions...
Però si algú vol només fer una app tonta i posar-la al mòbil...
Ja, ja.
És una miqueta més daunting, saps?
Com està la comunitat de noies programadores? Tu que estàs sempre ficada i no sé si ara estàs tan involucrada com abans amb Women Who Code, sí? Sé que ajudes, sé que tenies que o havies de fer algun tipus de presentacions i coses. Al final sé que no hi vas estar, però per un tema, diguéssim, de que no estaves fina, pobreta, però estàs involucrada encara, no?
Sí.
I com està el tema? Es va promocionant? Veus que hi ha més activitat?
Sí, a veure, vas fent millor. Depèn d'on estiguis. Vull dir, canvia molt ciutat per ciutat. Barcelona és molt diferent de Londres, per exemple. Mm-hmm. O del que seria els Estats Units. Mm-hmm. Es veu molt més als Estats Units. Ara se'n parla molt més, per tant, està molt bé la visibilitat.
Jo crec que hi ha una sensibilitat, no? Ara, potser. Sí. Des de que ha estat el Dia de la Dona i la Ciència aquest any, l'any passat també es van fer com una sèrie d'iniciatives, jo crec que en general el món, sobretot el món de la tecnologia, ja no dic el món de la programació, dic en general el món de la tecnologia, crec que està més sensible a la participació de les noies en els diferents...
Sí, i hi ha més gent que ho entén més i que diu, no, sí, contractaríem una noia segur, però els números segueixen sent petits ara mateix. Sí. El que està bé, la visibilitat estarà bé des de sempre, però segurament ho començarem a veure a la gent més jove o la gent que ara està a la universitat. Tardarà una mica realment a donar-te de si això ha funcionat. Ara mateix els números segueixen sent petits, però està bé tenir aquestes networks i Women Who Code no només és per aconseguir... Bueno, en teoria, Women Who Code no va començar perquè les noies comencessin, sinó perquè les noies es quedessin.
Yeah.
El
problema que s'havia detectat amb Women Who Code és que moltes noies, o dones, una vegada ja estaven treballant, abandonaven el lloc, no promocionaven, no escalaven llocs, no agafaven llocs de responsabilitat, i això podia ser degut a diferents motius, que és a l'estudi que es va fer per promoure el Women Who Code, no?
Sí. Però Barcelona...
que és encoratjar-les a seguir i no deixar-ho.
Sí, o sigui, adonar-se que no estan soles i que tenen un suport, si volen. Però, en general, Barcelona té un problema i el problema és que molts dels programadors que ara surten són juniors. O sigui, gent que ve de bootcamps, gent que ve de bootcamps d'altres parts d'Europa, també. Hi ha molta gent que ve a meetups, no només el meu de Women Who Code, sinó també els que venen a meetups d'iOS i tal, que estan començant. Van amb un nivell de seniority molt poc. I els seniors costa trobar-los perquè marxen del país.
Clar.
La majoria foten el camp.
Aquest tema el comentàvem no fa masses programes, no? I a més, clar, en un mercat on realment el desenvolupador està buscat, però clar, un júnior és un júnior. Ho és, en general, un júnior jove, em refereixo, ho és.
Tant. Un júnior és una persona que porta menys de 5 anys programant?
No,
és alguna cosa així?
Jo potser diria 3. Però el loro, perquè clar, una persona de 23, 24 o 25 anys, amb tots els respectes, depèn de la seva experiència, sí, però jo dic amb tots els respectes. diguéssim, pot ser novell amb el coneixement tècnic d'allò que està desenvolupant, però també és novell amb el tema de funcionament de les empreses.
Sí.
Vale? Cada empresa té un ADN, conèixer l'ADN d'una empresa suposa un temps, per tant, tu, en el moment que entres en una empresa, per molt sènior que tinguis de no sé què, continua sent júnior perquè fa el coneixement implícit de l'empresa. I després hi ha un altre tema que jo me n'adono de la gent molt jove, que és el factor relacional. Amb els anys aprens a una part de del teu desenvolupament és relacionar-te amb altres persones, amb altres companys, amb els clients, i això també has de passar un training, ha de passar un entrenament.
És que fixa't que...
Els diuen soft skills.
Soft skills, sí.
I això vaig veure un estudi que deia que la gent que surt de bootcamps se'ls dona molt més molt millor aquest tipus de soft skills que la gent que ha anat a la uni 4 anys, tot i que quan surten d'un bootcamp el seu coneixement tècnic no és tan alt, que tenen tots els soft skills i per això la gent de bootcamps funciona també per startups.
Però centren molt en una cosa, no?
Amb un framework o amb un tipus
de...
Clar, és que no pots...
No pots amb el temps.
Clar, és que fixa't que els que estem a la Facultat d'Informàtica, és a dir, no es toca res de
soft skills.
No, i tot el que és... tot el que és, per exemple, si tu vols iniciar amb el món de iOS o d'Android,
no arribeu,
ho has de fer el teu...
En sèrio?
Sí, o sigui, jo a la meva universitat no he pres gaire bé a programar.
Que és la... De fet, no és la seva... La seva universitat és la Facultat d'Informàtica de Barcelona.
Exacte.
Hòstia.
I no aprens un puto framework.
No aprens res. Vale. És a dir, de fet, hi havia una sola assignatura que feies una mica d'Android.
A veure, està molt bé que es faci formació dels fonaments, però també hauria d'haver-hi algú aplicat.
Clar, no? alguna, sí, perquè recordo que hi havia una assignatura que es tocava una mica d'Android, però al final ho van treure, sabeu per què? Perquè els profes no tenien ni puta idea d'Android.
Ja.
Llavors, esclar, doncs tu t'havies de buscar la vida fent una aplicació d'Android i no... Havies d'aprendre pel teu compte.
Funciona molt diferent als Estats Units, perquè si tens 120 crèdits per 4 anys, 60 d'aquests són els que els diuen liberal arts. O sigui, jo vaig fer classes de speaking, em van ensenyar com parlar, vaig fer classes d'anglès i de literatura, de teatre, per exemple.
Sí, fins i tot de cuina. Tinc una amiga que... Clar, això aquí s'ha intentat copiar una mica amb els crèdits aquests de CTS, però
no ha arribat a aquest nivell.
Que és el seu. Jo no vaig fer iOS, però vaig fer Unity i vaig fer Android a la meva uni. I hagués pogut fer altres perquè me'ls podia...
Podia combinar
mm-hmm. i vaig agafar més classes de la que necessitava perquè també podia i m'interessaven.
Mm-hmm. Eren temes que et molaven i que tu volies fer.
Sí.
Mm. Aquí, si
I tenien clubs
això,
que podies aprendre a iOS, també.
Mm. Doncs tot això aquí t'ho has de buscar fora de la facultat.
Bueno, pues, si voleu, el curs de Stanford està a iTunes gratis, és un podcast amb vídeos i lectures i slides, és en anglès, però està actualitzat, o sigui, hi ha iOS 10 i iOS 11. Mm-hmm. Si voleu començar, és la manera.
Ara,
més
iTunes U?
iTunes, sí.
iTunes o iTunes University?
iTunes, bueno, és que jo obro iTunes, sí, vas als podcasts, poses a Stanford,
sí,
iOS. Sí, és un
iTunes U també hi és, aquest curs.
Però li diuen, o sigui, està dins de la categoria de podcast, però són vídeos. I hi ha els slides i està superbé.
És un curs de Stanford sobre...
iOS Development. És el que recomano, perquè a més el tio t'ho explica molt bé, o sigui, per què funcionen les coses.
Mhm. Genial, doncs pues mira, jo me'l miraré, que no desenvoluparé mai professionalment.
Aquí en tenim algun...
És llarg, perquè és tot un semestre de classes.
Sí, sí, entenc que sí.
Aquí a la plataforma Udemy també tenim algun curs d'algun del país. De fet, és un noi que és de Mallorca.
Ah, molt bé.
I té un curs d'aquests. Val, em sembla que 10 euros.
Que està bé, és un preu raonable.
Sí, sí. I, bueno, doncs que hi és el curs i ja està en castellà, em sembla.
Està bé. Anem cap a les propostes, Berta, si tens alguna en el cap, ves-li donant voltes. Que tenim algunes de...
Dos.
Tens dues. Sabia jo. És que sabia que no fallaria. Que sabia que no ens fallaria.
Són ràpides.
Vinga, vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
O ens les pots dir, com feu la majoria... Ens arriba alguna per correu, però la majoria ens arriba via Telegram, que després és un rotllo no les a buscar, perquè com sou tan verboses... Però bueno.
Bueno, pots buscar la hashtag.
Sí, hi ha hashtag, a vegades no, però bueno, igualment hi ha la paraula, pots buscar la paraula clau.
Pots fer un canal només de propostes.
De propostes, massa canals. Sí.
Massa canals. Està ple de canals, eh?
Sí, sí, déu-n'hi-do.
Ara que m'he comprat el patinet aquest...
Hi ha un canal de patinets.
Hi ha un canal del patinet.
Ei, que té un patinet gent... que ha arribat a casa meva, semblava que s'hagués teletransportat des de la nau.
Futuro.
Sí, sí, sí. Brutal.
I és una passada perquè hi ha canals de tot, hòstia, però de més, tot, eh?
Clar, jo et seguia quan has sortit tu de casa...
Amb la ubicació en viu.
Anava a seguir la ubicació en viu.
Està bé, això,
i deia, hòstia, no pot venir en cotxe per aquí. No. Està travessant un parc amb el cotxe, no m'ho crec, perquè anaves prou ràpid.
Sí, agafa 25-30 per hora.
Deixeu-me dir allò que he esmentat al principi del Cinerbof, d'aquella campanya solidària del Pol. Doncs hi ha una campanya per ajudar el Pol en les despeses. És veritat que el ser esportista federat i estar en un college d'esport, diguéssim, el que és l'estada ell sí que està cobert per l'assegurança, però hi ha una part de la seva recuperació que no, i òbviament és un nano jove, és un nen, ha hagut d'anar als seus pares, el viatge dels seus pares, l'estada dels seus pares i altres despeses no estan cobertes. Per tant, si us voleu solidaritzar, hi ha una campanya GoFundMe per donar-li un cop de mà. Un altre tema del Cinerbof, un truc per developers d'iOS. Diu, com veure el codi font d'una pàgina web a l'iPhone i a l'iPad sense cap aplicació externa. Ah. I és un, hi ha un lloc que es diu Apple Toolbox, perdó, i aquí es diu How to view web page HTML source codes on iPad, iPhone, no app required. Eh? Ja us explicarem, ja us posarem l'enllaç. Curiós. Eh?
Està bé.
Sí.
Vale, i acabo amb una última, abans de la Berta, que és l'Arnau, que també es parla d'un tema de solidaritat. Diu que hi ha un grup de joves investigadors que són de Barcelona, que demanen calés per dissenyar un bacteri que elimina cèl·lules cancerígenes. Això és a partir d'un paper que ja s'ha publicat, hi ha una informació, ja s'està treballant.
Molt interessant.
I pinta molt bé aquest projecte. Hi ha Agoteo, jo no sabia que hi ha un lloc que es deia agoteo.org.
Ni idea.
Sí, doncs aquí ja són projectes on hi ha aquest projecte de biologia sintètica contra la metàstasi, que és d'aquest grup català que fa, d'aquests joves investigadors que fan aquesta recerca. I tu, Berta, tenies dues propostes?
Sí, bueno, dues sèries de Netflix.
Ai, que friqui, que friqui. Va, la primera, vinga.
La primera es diu Ugly Delicious.
Ugly Delicious.
És sobre menjar i està molt bé perquè cada episodi és sobre alguna cosa. O sigui, el primer és de pizza, el segon és de tacos, el tercer encara no l'he vist. Però van, o sigui, el primer de pizza van a Japó i mengen una pizza amb maionesa i tonyina i van a Itàlia i parlen i discuteixen que és tot, o sigui, que és autèntic i que és el que fa una pizza, si és l'americà, si és l'italià. I moltes coses que van tornant, sobretot també amb els tacos, perquè van a Mèxic, d'això és un noi a Copenhagen que diu que és autèntic, perquè diuen que la pizza napolitana autèntica ha de tenir la búfala, la mozzarella búfala i tot això. Diu, però jo estic a Copenhagen, vale? O sigui, si haig d'esperar que em portin la búfala són 7 dies, però si em compro vaques em puc fer la meva mozzarella jo aquí. Diu, no és això més autèntic que l'autenticitat de la mozzarella búfala, perquè això és per la raó que la feien servir allà, és que la tenien al costat.
Clar.
I tota la sèrie parla d'això, de si és les coses del voltant que ho fan autèntic i d'on ve la història del menjar i tal. I a mi m'agrada.
Haurien de fer la de botifarra amb mongetes,
sí.
També, no?
Sí, autèntica. I la segona sèrie?
I la segona també de Netflix es diu Queer Eye. L'han tornat a fer de
queer,
què vol dir? Què vol dir això?
Vol dir... Uf, no sé com traduir-ho, no he hagut d'explicar mai a ningú. Queer vol dir, ai vol dir, ui, òbviament, i queer és denominació a tota la gent que és LGBTQA.
Voldria ser una mirada gay o alguna cosa així? Voldria
sí,
ser
però
així?
És més, és però gent que no, que no forma part de lo normal, diguéssim. Però és una sèrie que va començar el 2001 i ara l'han tornat a fer de nou i té 8 episodis, però bàsicament són 5 nois que són gais, que cada un fa una cosa, i van a nois que són heteros normals i els hi fan una makeover, però sembla molt tonto, però pel que es parlen de coses de política, perquè són gais i n'hi ha dos que no són blancs i van a parlar amb un policia que més té la cap de Make America Great Again, i es fan amics i parlen sobre violència i policia i
sí, que no sobre... L'excusa gay també els hi porta a parlar de terrenys amb altre tipus de discriminacions i entre diguéssim, grups socials molt antagònics, no?
I és bàsicament 8 episodis de 40 minuts cada un que acabes rient i plorant i et fan sentir bé al final. O sigui, que si tens un dia d'aquest que no creus en la humanitat, ja...
Que últimament es passa sovint a tots.
És per això. És que t'acabes sentint bé, saps?
Boníssima recomanació per acabar aquest magnífic programa que hem tingut a la Berta. Supercontents de tenir-te, Berta. Moltes gràcies. Doneu-nos feedback d'aquest capítol, que ja sabem que ha estat un capítol molt destinat als developers, però entenc que pot haver estat també, sobretot aquells que estigueu interessats a Apple, doncs per on s'estan movent les coses. I res, la setmana que ve ens trobem. Aquest episodi sortirà un pelet abans de lo habitual, ja us ho avisem. Per tant, no us sorprengui que no el tindreu el dimecres al matí, sinó el tindreu possiblement dilluns. I res més, ens trobem la setmana que ve.
Puc dir una última cosa? Passaré el link de lo que vaig fer d'iOS. És una app que la pots instal·lar, poses el teu qualsevol model que et descarreguis de Google, el poses i el fas servir, hi ha instruccions. Si el feu servir i trobeu bugs, envieu-me missatges, sisplau, perquè estic intentant fer-lo millor.
A la Berta també la trobeu en el grup de Telegram.
Sí.
Per tant, si no esteu encara subscrits al grup de Telegram de Mossega la Poma, ara és el moment. Adéu.
Que vagi bé.
Gràcies.